26 detinguts en un operatiu policial a comarques de Girona contra una xarxa de marihuana vinculada a armes i blanqueig. L'operatiu, amb centre al barri de la Font de la Pólvora de Girona, també ha arribat fins a l'Escala, amb escorcolls en domicilis. El ple de l'Ajuntament aprova sol·licitar la cessió d'ús de la Casa del Mar a la Tresoreria General de l'Estat per un període de 75 anys. L'objectiu és traslladar-hi l'àrea de serveis socials i que la Confraria de Pescadors mantingui un espai prioritari a l'edifici i s'instal·li una placa commemorativa pel seu passat històric. Taller de psicodança per fomentar l'autocura en les persones grans en el marc del programa d'activitats prèvies a la caminada pels drets de les persones grans del pròxim 12 de juny a la sala polivalent del Casal del Jubilat s'ha celebrat el taller Cos, Cura i Moviment, un acte que ha unit la psicologia i la dansa per acompanyar emocionalment a la gent gran i fomentar la seva autocura. La responsable del MAC Empúries, Marta Santos, i l'arqueòleg Pere Castanyer expliquen les últimes novetats de les excavacions arqueològiques d'Empúries, un espai on s'ha confirmat la zona del santuari del port d'Empòrion i on ara s'està treballant per saber el contingut i la composició dels objectes trobats. L'Escalenc ret homenatge al 90è aniversari de l'Escola Empúries. El número 461 de l'Escalenc dedica la portada i part del seu contingut al 90è aniversari de l'Escola Empúries. L'edició d'abril i maig repassa en 36 pàgines l'actualitat escalenca dels darrers mesos i temes com l'habitatge, el català, l'eclipse d'aquest d'agost i les tramuntanades. En esports, Eric Quesada tanca la seva etapa a l'Escala B per debutar com a primer entrenador del Viladamat a la quarta catalana. L'escalenc ha signat un pacte de no agressió amb el seu antic club. L'exporter assumeix la banqueta del club veí amb un projecte ambiciós. I el temps, panorama meteorològic en mode estiu, cel totalment clar i temperatura cada cop més alta a migdia i tarda. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 26 de maig. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ara que et tinc aquí, fes que pari el temps.
Radiofònic de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora que dedicarem íntegrament a parlar de medi ambient. I des d'aquí moltes gràcies a en Sergi Corral per presentar aquesta primera hora. Ho tenim tot a punt, així que comencem aquesta segona hora de Arran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
És dimarts i els dimarts ens toca parlar de medi ambient. Per aquest motiu ja tenim a punt aquí l'Antoni Ferran, que avui vi acompanyat, ara ens ho explicarà ell mateix. Jo us deixaré aquí. Molt bona tarda, Antoni Ferran.
Molt bona tarda, Maria. Marina, gràcies. I res, com bé dius, avui dedicarem tota una hora a parlar amb la Maria Figueres Sotosaus. La Maria actualment forma part del grup ecologista del Vendrell, el GEVEN, no? I entre altres coses, quan li vaig preguntar com vols que et presenti, i em va passar algunes coses, i diu una frase que em va semblar molt interessant. Diu: la meva passió per la natura, especialment en l'àmbit botànic, és un dels trets que millor en defineix. I com és aquesta idea? I com és que agafes això com a presentació?
Doncs perquè diria que
el que sóc ara, no, que sóc biòloga i que treballo amb aquesta faceta meva, em ve de molt petita i és aquesta passió precisament per la botànica, per les plantes, pels seus usos, el que m'ha portat a estudiar la carrera i a treballar on treballo avui.
I què fas? Explica'ns una mica què fas allà al Geben.
Doncs sóc una de les tècniques que portem projectes sobretot de restauració i de conservació mediambiental. Toquem una mica de tot en aquesta feina, perquè som un equip petitó i per tant les tasques són molt diverses, des de parts més dedicades a l'educació ambiental, en les quals doncs fem activitats, xerrades, tallers per donar a conèixer el medi ambient, i després també doncs tasques més de direcció i gestió de projectes per millorar doncs aquests ecosistemes que trobem a la comarca.
I no solament feu coses pel Vendrell, no? També feu coses a, diguéssim, per la comarca bàsicament del Baix Penedès. Quines coses teniu en mans?
Exacte, el grup sí que és veritat que neix al Vendrell, per això el nom de Geben, però actualment treballa en diferents municipis de la comarca arran de la custòdia del territori, que és aquesta figura que ens permet treballar amb propietaris, tant públics com privats, per millorar doncs l'estat de conservació de les seves finques. Treballem, per exemple, amb el Montmell, en una finca en la que estem fent treballs per crear zones obertes, recuperar el mosaic agroforestal, però també treballem en altres llocs com pot ser Bonastre, creant basses i zones més humides, zones on hi pugui haver aigua, per millorar les poblacions d'amfibis, per exemple.
Molt bé, o sigui que el pilar central, no, l'eix central en aquest moment de l'activitat és al voltant de la conservació de la natura.
Exacte.
Anem cap al Vendrell i anem a parlar de les madrigueres. Aquí no és el Baix Penedès, estem al Tarragonès, estem al Camp de Tarragona, però això seria, en aquest cas, el Penedès, no? Uh-huh. I nosaltres, quan parlem de coses, habitualment parleu en clau català, no? Intentem posar exemples de diferents llocs del territori, de coses en positiu que es fan, no? D'exemples en positiu. Aquí, recentment, hi ha hagut un cert enrenou amb un camí al voltant del mar, no? Un camí litoral, en el tema al voltant d'un camí que s'està fent executant pel Ministeri de Costes, en una zona molt sensible d'aquí al litoral tarragoní, en la qual una de les peces claus també és uns edificis dedicats al tema de tractament d'unes malalties. Curiosament, al Vendrell, no, també en el seu moment va haver-hi un sanatori, un preventori, no, dedicat a la protecció, en aquest cas, de la tuberculosi, en aquest cas, a la gent més jove, no, diguem-ne. Encara existeix això? Queda algun vestigi d'això, d'aquest rastre de la salut?
Doncs queda l'estructura d'aquest sanatori, el que passa és que ara està convertit en hotel, de fet és un hotel bastant conegut, bastant famós, amb bastant renom, i sí que és veritat doncs que en alguns llocs del municipi, com pot ser el Museu Tavares, que fa una mica de reconeixement de la història del, doncs explica tota aquesta història i tot aquest vincle amb el sanatori.
Molt bé, doncs ja tenim un element que relliga, diguéssim, el Baix Penedès amb el Camp de Tarragona, Vendrell amb Tarragona, però hi ha un segon element, que és el tema de la protecció de la zona costanera, no? Explica'ns una mica què és això de les madrigueres per la gent que no ho coneix.
Doncs les madrigueres podríem dir que és una mica la joia de l'entitat, és on neix el grup ecologista, perquè parlem, quan parlem de les madrigueres, ens agrada dir que parlem de l'última finestra oberta al mar del Baix Penedès.
Un moment, i per què és l'última finestra oberta al mar?
Doncs
no hi ha cap altre espai que no estigui urbanitzat, és aquest el tema?
Exacte. Si mirem la costa del Baix Penedès, com la major part de la Costa Daurada i en general de la costa mediterrània, està molt urbanitzada arran d'aquests booms urbanístics que hi va haver doncs als anys 80, anys 90, i en concret al Baix Penedès doncs no queden pràcticament espais, o no en queden directament, oberts com seria abans de que hi hagués aquesta urbanització. Per tant, les madrigueres és l'últim espai que queda sense que hi hagi passeig marítim, sense que hi hagi edificacions, com no passa a la resta de la comarca. I per això diem que és l'última finestra oberta al mar.
Molt bé, i si no tinc mal entès, aquí va haver-hi una lluita molt important feta pel GEVEN i un fotimer d'entitats, jo, per la informació que tinc, més de 100 entitats van participar, que arrenca l'any 93, no? Què passa el 93?
Exacte, això ve una mica de lluny, permet-me que tiri una mica enrere. Les madrigueres ha sigut un espai molt fèrtil, perquè sempre hi ha hagut la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Abans creuava en diagonal l'espai, ara si es passeja per allà es veurà que es va canalitzar als anys 50 per poder-hi edificar. O sigui, ja hi va haver un primer projecte en el que es va intentar edificar aquest espai. El que va passar és que al ser una zona humida, una zona inundable, doncs es va veure que potser no era gaire bona idea, el projecte va quedar aturat, però a finals dels anys 80 es torna a reprendre aquesta idea. Edifiquem les madrigueres, construïm-hi. És un grup de veïns i, com dius, un gran moviment ciutadà que lluita per protegir aquest espai i per assegurar que tot el potencial que té aquest espai, des d'un punt de vista mediambiental, des d'un punt de vista també de patrimoni natural i de, fins i tot de salut, doncs es lluita per poder-lo protegir. I és aquí on teneix l'entitat, no?, on es conforma aquest grup ecologista en la defensa del territori del Baix Penedès.
Molt bé, perquè parlem ara de l'última finestra al mar, però adjacent a les madrigueres, l'espai de les madrigueres, a part de que ja diguéssim que és creuada tant per la línia del tren, per la part de dalt, com per la part de baix, per la carretera, no?, que la travessa. Però, més enllà, hi ha tota una zona agrícola molt potent. És a dir, encara hi ha opcions de connectivitat ecològica, diguéssim, amb la serra, o no?
Doncs és una idea que ens agrada molt. Quan expliquem la importància de les madrigueres, és una de les coses que comentem, no? Aquesta transició d'hàbitats des de la zona més marina fins a la zona més forestal, podríem dir. Sí que és veritat que està tallat per aquestes dues línies de connexions, però gràcies en part a la Riera de la Bisbal, que sí que aquí doncs hi ha tot un corredor, i després en algunes finestretes obertes que queden a les vies del tren i també a la carretera, doncs sí que permet una certa transició. És veritat que no és el més ideal, però sí que ens permet passar des de les zones més madrigueres, que és la zona de la platja, a la que comentes, que és el Pla de Mar, que té tota aquests vestigis de vinyes, d'oliveres, de garrofers, que encara queden doncs una mica allà al mig.
Sí, queda molta cosa, perquè hi ha camins, hi ha després molta cosa feta amb pedra seca, hi ha recorreguts que sembla que encara hi hagin els vestigis de carros que han passat per allà marcats a les pedres.
Sí.
Hi ha molta cosa. I, a més, aquí encara hi ha aquesta oportunitat, que passa a pocs llocs, no?, de poder connectar el que seria la serralada amb el litoral, no?, encara que sigui amb alguns punts una mica crítics, diguem-ne.
Exacte.
Bé, tot això ho expliquem perquè la gent les persones que ens estan escoltant, no?, es facin idea de la importància de les madrigueres. I no solament és les madrigueres en si mateixes, que són importants, no?, sinó tot aquest altre conjunt de coses que estem posant a la taula i que fa que això agafi més potència i més valor. Uh-huh. La peça de la Riera de Bisbal, com la tenim? Va millorant? Va empitjorant? L'aigua que baixa per la riera baixa de manera contínua. Quan parlem d'això, tothom sap que estem parlant de rius i rieres mediterranis. Per tant, pot haver-hi alguna època a l'any que baixi seca. Com tenim la Riera de la Bisbal?
Doncs és un tema que no és senzill, perquè és una riera que ha patit moltes transformacions, passant per la més evident, que és aquest canvi de traçat, que per tant això ja té unes certes implicacions, no? Al final l'aigua baixa per allà on te baixa.
Perdona, Maria Unicis, aquest canvi de traçat que està dient la Maria és el mateix canvi de traçat que es va fer, per exemple, amb el riu Llobregat, no? Fas un bocador del riu Llobregat, en aquest cas es va desplaçar pel tema de l'ampliació del port de Barcelona. La Riera de la Bisbal també es va fer una cosa equivalent, en aquest cas no per l'aeroport, sinó pel tema que han comentat de voler urbanitzar la zona adjacent, no? I el que feia la Riera de la Bisbal és que travessava pel ben mig, no?, aquest últim tram, diguéssim, fins que anava de punta a punta, però passava exactament, més o menys, seguint una traça per tota el que seria la zona de les madrigueres, no?, la creuava.
Mhm. Sí, de fet, si es miren fotografies aèries, tant actuals com d'èpoques més passades, es veu perfectament la diferència de la vegetació en l'antic traçat, es veu clarament per on passava la riera. Doncs, com deies, és una riera mediterrània, per tant, és una riera que tenia èpoques seques i èpoques doncs, en les que hi havia pluges més torrencials, en les que baixava més plena. Ara això ja no passa, és una riera que té aigua de manera constant, contínua, perquè hi va parar doncs, totes les aigües de la depuradora, que hi ha una mica més amunt, i per tant això té conseqüències ecològiques també en el paper que té aquesta riera. No? Podem parlar de doncs, certes espècies que no hi haurien de viure, potser parlant d'espècies exòtiques, que tenen una cabuda més fàcil quan hi ha aigua constant, però també doncs, temes en la desembocadura ja com a tal de modificació de les formes de la sorra, etcètera, etcètera. O sigui, sí que suposa realment un canvi en el paisatge.
Clar, i l'altra cosa és aquest canvi de traça, diguéssim, de la desembocadura, també afecta, entenc, no?, a lo que és l'aportació de sediments quan plou, no?, directament dintre la zona de les madrigueres, perquè no deu haver-hi entrada de sediments dintre, no?
Exacte. Ara, quan estàs a les madrigueres i alguna vegada que fem alguna activitat, el que sigui, no?, de plantació, el que sigui, veus clarament que està formada per restes, sediments fluvials, amb còduls, amb uns fangs, no?, unes argiles típiques de riera, que ara això, tot això ja no arriba. Per tant, segur que té certa conseqüència també a l'hora d'afectar els processos d'erosió i de formació de l'espai.
Bé, tot això, insisteixo, que ho estem explicant, no?, a pensar que aquí ens està escoltant gent de tota Catalunya, perquè aquest es passa per xarxa local, i per tant perquè facin una mica d'idea de la importància d'aquest fet singular del Baix Penedès, no?, de les madrigueres, i entendre també les lògiques ecològiques, no?, que hi ha aquí al darrere. Però aquí hi ha una espècie de convidat, no?, que és una espècie d'ocell que corre per allà, que és el corriol. Què li passa amb el corriol?
Al corriol li passa que, com diu el seu nom, és una mica inquiet. I li agrada córrer per tot arreu i per tant els molts conservacionistes, molts grups ecologistes i tota una sèrie de persones que hi treballem per protegir-lo anem una mica de cap intentant preservar l'espècie. És una espècie que està bastant en un estat bastant vulnerable. De fet, s'està valorant canviar el seu estat de la catalogació de l'espècie, perquè s'està veient que realment té una regressió molt important. Ara és vulnerable. Veurem què passa.
No ha entrat encara el llibre roig.
Encara no, però les últimes notícies, els últims estudis que s'han fet, sembla que entrarà en breus, perquè realment les notícies que rebem no són gaire bones. És una espècie d'ocell limícola que habita a les platges. Per tant, ja ens podem imaginar que el principal problema que té és aquest canvi d'ús que hi ha hagut en els darrers anys a les platges i, per tant, doncs, que això pot afectar molt a la seva població. Afecta molt perquè no només viu a les platges, sinó que els nius els fa a la sorra. És com altres ocells que ens podem imaginar que els fan als arbres o que fins i tot ocells més aquàtics que els fan entre les canyes o al canyissar, no? Per tant, fan un niu molt petitó, molt minimalista a la sorra, i això també fa que encara sigui especialment més vulnerable doncs, a la presència d'humans, de gossos, també és un gran problema, entre d'altres pertorbacions que trobem a la platja.
Anem a explicar una mica això, perquè és un problema que és bastant comú amb aquest, el corriol, no és l'únic lloc que està aquí al Vendrell, està molt en llocs del litoral català, no? El principal conflicte, les principals amenaces del corriol, en aquest cas, no? Una d'elles seria, per exemple, els tractors llaurant?
Podria ser, de fet, és. Ja veus que ric una mica, perquè és un dels conflictes que hem tingut últimament allà al Vendrell, i una de les principals reivindicacions que hem fet al grup durant aquesta temporada de nidificació. hem de pensar que hi ha d'haver un canvi de plantejament en la gestió de les platges i sobretot en com les observem, com les percebem la població en general. Les platges són ecosistemes en les que hi ha tota una estructura, unes espècies animals i vegetals que hi viuen i que, per tant, s'ha d'entendre que la gestió que se'n fa és amb aquesta visió. No es pot entendre com una prolongació de la urbanització, que, per tant, s'han de passar màquines perquè quedin impecables, perquè no hi hagi cap mena de barrera, etcètera, etcètera, no? Per tant, el Corriol necessita unes condicions concretes, unes zones dunars, amb una mica de vegetació, amb restes de matèria orgànica, de closques, s'alimenta a la vora del mar, per tant, també tot aquest ecosistema que hi ha a la zona intermareal també és molt important. I, per tant, doncs, passar maquinària pesada, que compacta, que remou, que plana i que destrueix tot aquest hàbitat, doncs és un problema.
Sí, sí, i a més, aquest fet, no?, posa en risc no solament, diguéssim, l'hàbitat i la supervivència, en aquest cas del corriol, no?, perquè moltes vegades alguna espècie, diguéssim, de flora, en aquest cas és de fauna, no?, un ocell, també pot ser agafat com un indicador, no?, un indicador de qualitat, no?, de, en aquest cas un bioindicador de qualitat, de si el trobem o no el trobem, no?, si ho estem fent bé o malament, no?, és a dir, potser l'hàbitat per altres espècies vegetals no es posa tant en risc, però si es perd aquest indicador animal, no?, vol dir que la gestió que s'està fent d'aquell espai no és adequada.
Exacte, aquí també podríem introduir el concepte d'espècie paraigües. En conservació, espècie paraigües s'etiqueta aquelles espècies que per la seva vulnerabilitat o per el seu estat de conservació ajuden a conservar tot un ecosistema, però que en realitat ajuden a conservar totes les altres espècies que hi viuen i que potser o no tenim prou dades per estimar si la població està en un estat crític o no tenim prou dades per saber quina distribució tenen exactament. Per tant, protegir el corriol no només salva o protegeix el corriol, també protegeix doncs tota una sèrie de grups associats de fauna i de flora que potser no tenim tantes eines per saber en quin estat estan.
Efectivament, no? Això és una idea també aquesta excel·lent, no?, de fer servir una espècie en risc, no?, i al seu voltant, no?, muntar una estratègia de conservació i de gestió. Però s'ha d'explicar també, i això és molt important, que al seu voltant d'aquesta estratègia se'n beneficien moltes altres espècies. Insisteixo, no solament espècies de fauna, perquè també se'n beneficien espècies vegetals, en aquest cas, no? Si busquem espècies vegetals, què trobaríem avui a les madrigueres?
Doncs hi trobem una gran diversitat, també perquè, com dèiem fa una estona, no?, és un espai molt divers en quant a hàbitats. És un espai relativament petit, però que té una gran transició.
Quan dius petit, de què estem parlant?
Són 30 hectàrees.
Però 30 hectàrees ja no estan menut.
Bueno, en comparació amb altres zones humides, és relativament
petita.
Home,
si ho comparem amb el delta de l'Ebre, amb el delta de Llobregat, amb el delta de Tordera, però si ho comparem a l'escala catalana d'espais, no?, diguéssim, humits, o siguin aigua molt, siguin interiors, no?, tindríem interiors, tindríem a l'estany d'Ibars, per exemple, no?, Sant Llibars, que en el seu moment va ser dessecat i després va ser recuperat, no? Mida equivalent, no? Malgrat no sigui immens, 30 hectàrees és prou important.
Exacte, nosaltres diem que és petitonet perquè per la poca superfície que té una gran diversitat d'hàbitats. Sempre, últimament estem fent molta recerca, molts estudis per veure quines espècies hi trobem i sempre que venen experts a visitar l'espai ens diuen, ostres, això és una passada en tan poc trajecte que fem, no?, de revisió de l'espai, quina diversitat de plantes i d'animals trobem per ser tan petit. Doncs en el cas de la zona més litoral trobem aquesta transició també des d'una zona més dunar a una zona més d'aiguamolls litorals, de zona humida litoral, i, per exemple, una planta que crida molt l'atenció, que és molt maca, és el lliri de mar. És potser la planta estrella quan parlem de vegetació dunar pel que fa a l'estètica que té, no? Fa unes flors blanques molt vistoses, tenen una olor molt curiosa. Les llavors que tenen també són sorprenents perquè tenen una estratègia molt curiosa, que és que tenen bastanta superfície, pesen poquet, i llavors així, quan el vent les arrossega dintre de mar, es poden transportar. Doncs bé, aquesta planta, que a més és molt maca, doncs té una funció fonamental en la fixació de les dunes. Aquests ecosistemes marins estan molt exposats, bueno, litorals, estan molt exposats a canvis. En quant a tempestes, hi ha molta insolació, hi ha molt de vent. Per tant, és un ecosistema molt canviant constantment. I hi ha espècies que estan altament adaptades, com poden ser aquestes plantes, que ens ajuden a no fer-lo tan canviant. Fixen part de la sorra, creen aquestes dunes, que després també serveixen per altres espècies poder-s'hi amagar i poder-hi viure.
I més coses, perquè ara hem parlat un moment d'un element de fauna, un ocell, ara estem parlant de vegetació, però després tenim pròpiament la duna, no? El sistema dunar. Es nota, ja amb el pas dels anys, que aquest espai del litoral vendrellenc, i diguem-li del litoral penedesenc, és més resilient als temporals des de que hi ha un sistema dunar implantat o no?
Doncs no t'ho podria assegurar al 100%, perquè aquí també hauríem de treballar amb dades exactes, però el que podem observar és que realment és una platja que quan venen temporals, òbviament, doncs té aquesta erosió, com és habitual que passi a les platges, però que recupera molt bé l'estructura, la recupera molt ràpid. A més, a les madrigueres tenim la sort de que hi ha algunes capes de posidònia i d'algaró, que són unes plantes marines que creen també una estructura que frena aquesta erosió i aquesta força de les ones del mar i dels temporals. Per tant, tota aquesta capa entre les dunes, entre que tenim també aquestes llacunes litorals que també absorbeixen com una esponja la força dels temporals, doncs és una platja que realment té una estructura molt saludable i que va fluctuant, però realment es manté molt bé.
Sí, sempre faig, sempre és una cosa que intento per l'audiència, no? Per les persones que ens escolten, fer algunes falques perquè entenguin que una platja, una línia litoral, no és estable, és dinàmica, no? Pot haver-hi anades i vingudes, però el que sí que és important és això que acabes de dir, és a dir, que quan li ve un temporal, la seva capacitat de reacció sigui ràpida, no? I per tant, en un període de temps curt, no? Es torni a estabilitzar. Per tant, aquí ja defugim d'aquelles pràctiques velles que s'havien fet en el passat del famós dragatge per aportar sorra. En aquest cas no fa falta, perquè la mateixa platja, amb les seves característiques, no? Tot aquest sistema s'autoregula, no? I es recupera, no? Que és aquest el punt on estem.
Exacte. A més, les madrigueres tenen la sort de que estan bastant entremig de dos ports. La sort entre cometes, és a dir, que no estan tocant el port, que és on potser hi ha més efectes d'erosió i de dificultats.
De quins ports estàs parlant?
Estem parlant del port de Vendrell, per una banda, i per l'altra del de Segur de Calafell, de Calafell. Doncs sí que és veritat que al voltant d'aquests ports doncs, hi ha més problemes d'erosió pel que suposa l'estructura dels ports com a tal, i tot just les madrigueres queden, jo crec que una mica entremig a cavall dels dos, i per tant doncs, no tenen ni molt d'efecte d'un ni molt d'efecte de l'altre, llavors això també les ajuda molt a poder-se recuperar fàcilment.
Molt bé, anem una mica més cap enllà, ara saltem al port de Vendrell, tenim el Francàs. El Francàs també és un espai de gran interès, no? Què hi tenim allà?
Doncs són unes platges en les que hi trobem un espai litoral que potser no està tan urbanitzat o no és tan artificial com el que podríem trobar en altres punts del municipi. Sí que és veritat que són platges que en aquest cas pateixen molt l'erosió de sediments i tenen poca renovació, però aquí trobem una joia que jo crec que potser anaves per aquí, que és una reserva marina.
Exacte.
La reserva marina de Masia Blanca, que aquesta sí, és de les més petites, si no la més petita. Fa poc vaig assistir a una conferència que deien que era la més petita de moment, però que ara se'n crearà una encara més petita, de tot l'estat espanyol. És una reserva marina que ja ara em sembla que va fer 25 anys que es va crear, i que doncs, té una història molt similar a les madrigueres. També és un grup de veïns del municipi que lluita per protegir aquest espai després de veure que s'està perdent tota la biodiversitat d'aquesta zona. La Masia Blanca té la característica, igual que parlàvem davant de madrigueres, que hi ha tot unes praderies de posidònia, que són aquestes fanerògames marines que tenen una gran importància en la biodiversitat marina i també en la regulació de la dinàmica litoral. I per tant, doncs, a partir d'aquesta acció o aquesta inquietud veïnal, es comença a protegir la zona i es crea aquesta reserva marina.
Per tant, diguéssim, ja tenim un segon element de lluita, en aquest cas local, de la gent del Vendrell, no? De les persones del Vendrell, doble èxit, no? El que passa que a data d'avui hi ha algun tipus de gestió aquí a la reserva marina?
Doncs podríem dir que de cara al públic sí, però a efectes pràctics no és tan com hauria de ser.
Explica això una mica, sí. Que és una façana, és a dir, estan vendent una cosa que no és.
Jo aquí tampoc em vull mullar molt perquè en el meu cas soc més de terra que de mar, i hi ha altres entitats que treballen més amb Masia Blanca. De fet, al Vendrell hi ha una entitat que es diu Oceànicos, que fan una feina increïble per apropar el mar a la població i tots aquests ecosistemes que hi ha, i ells treballen més. Pel que es deia en aquest acte commemoratiu dels 25 anys de la Reserva Marina, sí que és veritat que s'han projectat moltes coses, molts seguiments, molta protecció, però que efectes pràctics doncs, queden una mica curts i queden molt sobre paper, i en realitat doncs, es podria fer molt més i es podria treure molt més suc d'aquell espai del que s'està fent.
Perquè ens entengui la gent, una de les dificultats que té la Masia Blanca, no, la reserva, és que no la veus, perquè està sota l'aigua, no? I per tant, tu el que veus és una platja, estàndard més o menys, i veus la làmina d'aigua, però no veus tot el que hi ha a sota, no? Per si vols veure el que hi ha a sota, has de fer una immersió amb snorkel o altres formes. Uh-huh. En canvi, les madrigueres, bona part de la cosa està en superfície, no? I per tant, la percepció de la persona, no?, és diferent respecte a un lloc i respecte a l'altre.
Exacte, una de les coses que es demanava de cara a Masia Blanca, no?, és incrementar doncs, aquesta senyalització, aquesta també supervisió de que s'estiguin complint les normes, no?, de que doncs, ara m'ho inventaria, però el motor ha d'estar apagat amb les embarcacions a no sé quina distància, no?, o el tipus d'activitats recreatives que s'hi poden fer, doncs també molta més vigilància per veure que realment això s'està fent correctament.
Sí, sí, jo també li puc passar a la zona de les madrigueres perquè té una part també sota l'aigua, no?, sota mar, no?, que tu ja l'has posat de manifest, que també ajudava a contenir, diguéssim, els temporals. Però, esclar, aquestes coses no es veuen, estan sota. I, per tant, com estan sota, si es fa alguna malifeta, no?, passa més desapercebuda que si algú va al mig de les madrigueres, agafa una aixada, diguem-ne, i fa una malifeta, que seria molt visible.
Exacte.
Molt bé. Quins elements més d'interès podríem trobar pel Vendrell a nivell de biodiversitat? N'hi ha algun altre?
Doncs jo diria que no només al Vendrell, en general a la comarca del Baix Penedès, un dels elements més interessants a nivell de biodiversitat és aquest mosaic agro que tenim. És una comarca que avui en dia encara hi ha molta xarxa, sobretot vitivinícola, que manté aquests cultius, aquests espais oberts. S'ha perdut molta part, hi ha hagut molta regressió dels cultius i per tant ha crescut molt el bosc, però tot i així manté molt aquest mosaic que és fonamental per mantenir doncs, certs ecosistemes i certs grups de fauna i de flora que han coevolucionat pràcticament amb l'activitat de l'ésser humà. Per tant, jo diria que una de les joies, no només del Vendrell sinó de la comarca, és aquest teixit de paisatgístic que tenim.
tesi pagesístic que molt sovint, no exclusivament, però molt sovint està vinculat al món vitivinícola, no?
Exacte.
No és exclusivament al món vitivinícola, perquè també té alguns rodals d'olivera i altres coses, no? Però la majoria seria al món de la vinya i el vi, no? Com ho veus, això, de la vinya i el vi? S'estan fent bona feina, diguéssim, aquí, en aquest entorn, perquè de marques n'hi ha moltes. Estem en el Penedès, no? El Gran Penedès, la Vegueria Penedès, no? És el, qui no ho sàpiga, la Vegueria Penedès és el Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf i una part de l'Anoia. I aquesta gran vegueria, una dels seus estàndards, no l'únic, però un dels seus estàndards, justament és el món vitivinícola, no?
Trobem molts models a l'hora de plantejar, no, doncs, aquests cultius, però ens consta que hi ha molts propietaris, molts agricultors que ja tenen una visió i que treballen cap a una manera de cultivar molt menys agressiva amb el territori, sobretot que busqui la conservació de l'estat actual i la seva millora, perquè un dels problemes que tenim amb l'agricultura convencional és aquesta convencional dels últims 100 anys, perquè no té res a veure, no?, arran de l'aparició de la maquinària agrària, com s'ha cultivat tradicionalment i com s'han cultivat en els últims 100 anys. Doncs un dels problemes és l'erosió dels sòls, sense tenir en compte, doncs, tota aquesta pèrdua de terreny que suposa i tot el que desenvoluparà després això, no? Doncs sabem i treballem amb molts propietaris que ja vetllen perquè aquests sòls es mantinguin, perquè es regenerin i perquè siguin molt millors en el futur, que crec que és el que hem de treballar si volem seguir gaudint d'aquest paisatge.
Efectivament, no? Treballar el futur, no?, des del present, no? Aquesta és la idea també de sostenibilitat. És a dir, la sostenibilitat també vol dir sostenibilitat, no?, transferència entre generacions, no? Uns fan una feina perquè els que venen després, no?, en principi, trobin allò millor que el que s'ha... que hi ha un esforç de les generacions actuals en transformar les coses. A vegades costa de veure això perquè a vegades sembla que anem enrere, no?, més que endavant amb alguns temes, però l'objectiu hauria de ser aquesta mirada llarga, no? Bé, tornem a les madrigueres i parlem en clau justament de futur. Què li necessiten les madrigueres? Quines accions serien necessàries, a més enllà de les que s'estan fent, no?, en els propers 5 anys, 10 anys, 15 anys, perquè les madrigueres, i no només les madrigueres, sinó el conjunt de les coses que estem explicant, anessin evolucionant en positiu?
Doncs aquí faig un petit incís dels projectes que s'han fet en els darrers anys i els que estan previstos per ara, perquè realment és un moment molt xulo per l'espai i està havent molts canvis. En els últims dos darrers anys la Generalitat hi ha executat un projecte de renaturalització, jo diria que molt positiu per l'espai i també molt ambiciós, en el que s'han construït noves llacunes, s'han reestructurat alguns dels hàbitats i ecosistemes de l'espai, s'han retirat espècies exòtiques de flora, que era un dels problemes que tenia l'espai, i per tant ara mateix, abans ho comentàvem, amb aquestes pluges que hi ha hagut aquest any, està l'espai vigorós, fa molt de goig. Per tant, també convido a fer una visita ara, que tot just s'acaba la primavera, però encara es pot veure com de maco està l'espai. I en els propers anys, doncs, una mica la tasca de l'entitat és poder seguir mantenint aquest bon estat que ha agafat ara l'espai i potenciar-lo. Per exemple, un dels projectes que començarem en breus, si no és aquest mes, serà el següent, és introduir-hi pastura. Podem mantenir aquests espais oberts que té l'espai. No ens interessa que segueixi aquesta successió vegetal, que es transformin els prats en matollars i després en boscos. Això no ens interessa, sinó que volem mantenir, doncs, clapes una mica de tot.
Pastura de què?
D'ovelles, en aquest cas. Treballem amb un pastor del Vendrell, que en el seu moment ja havia pasturat l'espai, s'havien fet algunes proves puntuals, i ara, doncs, la idea és ja poder-ho una mica instaurar seguint un pla de pastures, amb la idea de que sigui un element de gestió de l'espai.
Heu pensat en alguna marca, és a dir, en un formatge d'ovella de les madrigueres, per exemple?
Doncs és alguna cosa que ens agradaria fer a la llarga, perquè realment pot ser un projecte molt xulo. De moment estem fent els primers passos i estem allò mirant una mica com funciona, perquè no és gens fàcil també, doncs, no? Nosaltres establirem un projecte a llarg termini de com han d'anar-se pasturant els diferents espais segons doncs, l'època de l'any, les espècies que hi nidifiquin, etc, etc. I per tant també aquí, entre el pastor, nosaltres, el tècnic que ens assessora, en aquest cas pel tema de la gestió de les pastures, anar trobant una mica tota l'harmonia del projecte. Un cop tinguem això, jo crec que el següent pas és poder crear algun producte de les madrigueres per poder també donar a conèixer l'espai.
Sí, això passa en molts llocs, eh? Per exemple, si anéssim a Gallecs, tenim el pa de Gallecs. Va? I el pa de Gallecs és una fórmula, no?, de cereal que s'ha aconseguit i fer un... Bueno, posar en valor, no?, la producció agrària que hi ha lloc a través del famós pa de Gallecs. I així podíem trobar altres exemples arreu de Catalunya, no? Aquesta dificultat, no moltes vegades, que sembla també una dificultat, no sé, insalvable, entre el món de la conservació i el món de la producció agrària. Per què és tan difícil que aquests dos mons no s'entenguin? Perquè moltes vegades, diguéssim, discrepàncies profundes entre els dos mons.
Crec que és fruit d'un malentès molt gran i de manca de temps de poder-nos asseure i parlar i que cadascú exposi també les seves necessitats i les seves pors o els conflictes que pugui tenir amb les dues visions. Nosaltres des de l'entitat treballem amb molts propietaris, amb molts productors i realment no dista una cosa de l'altra, no? Quan ens posem a parlar, doncs hi ha maneres de fer i es poden anar ajustant, però realment la conservació va de la mà també d'aquesta producció i la producció va de la mà de la conservació. Si no tenim uns ecosistemes sans, nosaltres podem anar afegint adobs químics, podem anar afegint, fent pol·linització manual perquè ens falten pol·linitzadors, però hi haurà un moment que la màquina no donarà destí. Per tant, jo crec que hem de tenir també aquesta previsió, aquesta mirada més previsora de dir, bueno, potser que fem una mica de casa a tots aquests ecosistemes que ens estan donant tots uns serveis fonamentals per l'estructura socioeconòmica que tenim i anar integrant-ho tot una mica.
Ho dic perquè, no sé si n'estàs al cas, però una de les dificultats enormes d'aquest punt de trobada, no?, malauradament, és el bloqueig a l'Agència de la Natura. D'acord, l'Agència de la Natura és una situació complexa. Des de fa... va costar molt posar-la, diguéssim, fer la llei, posar-la sobre el paper, però ara, passar del paper a la posada en marxa, és bloqueig, 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 bloqueig constant. I sembla que sigui impossible, no?, trobar aquest punt de trobada, perquè si no es troba aquest punt de trobada, difícilment se sortirà d'aquest atzucat, no? I això tenia que ser una eina potent, no?, per ajudar a fer estratègies de conservació de la natura, no?
Abans, quan em preguntaves què era essencial, no?, a futur per la conservació de les madrigueres o de Masia Blanca o en general de la natura a la comarca del Baix Penedès, jo crec que això es pot extrapolar a tota Catalunya i una mica lligat amb això que comentaves ara, no? Cal que l'administració també prengui la seva responsabilitat, el seu paper i sobretot que s'inverteixi molt. Crec que moltes vegades la mirada política va cap a una banda, cap a un aprofitament més no? Sempre mirem cap a l'econòmic i altres coses no queden tan, no tenen tant de protagonisme com és la natura. Moltes vegades queda una mica allà desangelada, no?, sense gaire protagonisme, quan en realitat jo crec que si no tenim una natura en un bon estat, en una bona salut, tot l'altre no funcionarà.
Posem un exemple, que no és exactament d'això que posaré, però a vegades poso exemples perquè siguin més entenedors per les persones que ens escolten, no? I fem un salt de concepte, però aprofitant això, aquestes dificultats, no? I aquestes noves estratègies. Podríem parlar d'arbrat viari, no? Per exemple, amb arbrat viari hi ha una cosa que s'ha fet tradicionalment a tots els municipis de Catalunya, per tant, aquí no estem posant la nafra a ningú, no? Perquè tots poden tenir la seva nafra, que és posar l'arbre independentment del lloc on està plantat, no? Clar, si tu, exagero, poses un plataner i tens una vorera, per exemple, un espai de 2 metres quadrats, ja saps que aquest plataner, quan creixi, l'hauràs de podar, no? I hauràs, perquè si no podes, un dia obriràs la finestra i mentre te menges el plat de sopa, no?, t'entrarà la branca de plataner a casa teva. Clar, això ja es veu com acabarà. Acabarà que el veí afectat es queixarà i què farà l'administració si no tala l'arbre, fet-li una poda molt severa. En comptes d'això es pot fer una altra cosa, que és no posar un plataner i posar un arbre d'unes característiques que facin necessari la poda, no? Mm-hmm. Per tant, ostres, i fins i tot és més econòmic, perquè no has de podar, no has de fer una sèrie de coses. Per tant, a vegades s'ha d'entendre que la gestió dels ecosistemes ben feta és, per un costat, un recurs econòmic potent, perquè són proveïdors de serveis ecosistèmics, d'aigua i de moltes altres coses. També, ho he intentat explicar moltes vegades aquí, la importància de la natura des del punt de vista del benestar emocional, del benestar psicològic de les persones, no? Quan tu estàs en un espai d'alta qualitat natural, també, diguéssim, la teva part psicològica, també et sents més bé en aquests entorns, no? Per tant, té un component de salut. És a dir, que s'ha d'entendre, no?, la conservació de la natura, no solament per ella mateixa, és a dir, el que dèiem una mica amb el corriol. No és que el corriol, si el perdem, no passa res. Home, sí que passa, val? Però si el conservem bé, el corriol, l'efecte induït que té és enorme, no? Mm-hmm. Per tant, si conservem la natura, tenim benestar, salut pública, tenim estratègies de futur de producció d'aliments, tenim estratègia de garantir aigua per a tothom, etc. Hi ha moltes derivades que depenen de l'estat de la conservació de la natura.
Sí, i al final, quan parlem de natura, no es pot parlar d'algú com a un fet aïllat, no? Com veiem amb el corriol, no és una espècie aïllada, o amb això que comentaves de l'arbrat, que és un tema que a mi m'agrada molt. Si tu plantes una espècie que és exòtica i que té un potencial invasor molt gran, encara que el plantis en en un parc d'una ciutat...
Sí, per exemple, un aliantus.
Exacte. Doncs, si això s'escapa, ens genera uns problemes molt greus en altres ecosistemes que no té per què ser prop d'aquella ciutat on s'ha plantat l'arbre, no? Que són arbres, per exemple, que dispersen i que són complicadíssims d'erradicar, no? Doncs això, no? No mirar la natura com una cosa aïllada o... És tot molt integrador. Jo crec que aquest és el canvi que s'ha de fer, no? També de mirar des d'un punt molt integrador. Fa uns dies, en una altra entrevista, la periodista ens preguntava, és que sembla que els ecologistes sempre us oposeu a tot i no esteu d'acord amb cap projecte. I és que crec que no és això, sinó que el que nosaltres plantegem són dues coses. La primera, que l'administració hauria de canviar una mica la perspectiva. No diem que no al desenvolupament, no diem que no al creixement, entenem que és necessari, l'economia és fonamental per a la nostra societat, però hi ha d'haver una planificació i hi ha d'haver una visió de futur molt més enllà dels efectes immediats que pugui tenir allò. I en la natura els efectes molts cops van a molt llarg termini. I després... ara no sé què anava a dir cap a l'altra banda. Bueno, això, no?, de que s'hauria de mirar, de tenir una previsió a l'hora de fer les coses a llarg termini.
No, això és important. Molt, molt interessant la conversa. Podríem introduir altres temes, com per exemple a llarg termini, no? Jo quan explico els temes de sostenibilitat sempre faig servir un conte d'un autor, Jorge Buchanan, que posa l'exemple d'un oasis, no? En el qual hi ha una mica d'aigua, no hi ha res més, i hi ha una persona gran allà, de 99 anys, per fer-ho molt extrem, plantant dàtils, no? I d'avui volta, mentre està fent aquesta feina, allà tot sol, hi arriba una persona jove, molt jove, de 7-8 anys, i li pregunta, diu, però per què estàs fent això? Perquè tu, això que estàs fent, no et serveix per res, perquè quan això arriba i creix, si és que creix, tu no, no faràs, no en gaudiràs gens. I l'altre li diu, no, ho estic fent per tu, no? Perquè tu, quan tinguis 20 anys, diguem-ne, puguis fer la primera collita que jo no podré menjar. No? Aquesta idea, no?, de llarg termini i d'intercanvi entre generacions. Dit això, i aquí podríem obrir molts melons, se'ns està acabant el temps, i abans que se'ns acabi, com a mínim vull posar dues coses sobre la taula. I una primera és preguntar-te, sobre el teu criteri, quines coses desitjaries, o si depenguessin de tu, quines tres coses milloraries del Vendrell, i del Vendrell i de la comarca del Baix Penedès en general. I si vols dir de la Vegueria Penedès, doncs benvinguda sigui.
Doncs, mira, comencem per una del Vendrell com a tal, que a més em va genial perquè ja ha sortit a la conversa, que és la planificació de l'arbrat públic, de la infraestructura verda que hi ha al municipi. És un municipi que té un entorn magnífic, estem envoltats de camps, de vinyes, de boscos, però dintre del municipi trobo que falta, doncs, tota aquesta connectivitat, i també amb una perspectiva, com deies abans, no?, amb una planificació, amb un sentit, no?, de que siguin arbres adaptats al clima mediterrani, que es tinguin en compte, doncs, paràmetres com que siguin positius pels pol·linitzadors, que, bueno, doncs, tota una planificació que es pot fer magnífica. Hi ha molts llibres que en parlen, i jo trobo que és un dels punts que li podria faltar al Vendrell com a municipi a l'hora de parlar de medi ambient. Si després parlem a nivell de comarca, jo aquí diria dues coses. La primera, potenciaria molt més tot aquest patrimoni agrícola que té la comarca. És a dir, és fonamental que aquests espais oberts que queden, abans parlàvem, són molt importants, però és fonamental que es protegeixin i sobretot es fomentin perquè no desapareguin. L'agricultura està en un moment complicat. No és fàcil ser pagès, no és fàcil, especialment si tens produccions petites. Per tant, aquí també, doncs, fer una crida a les administracions que puguin donar suport, que puguin donar una mica de recerca, d'acollir a tota aquesta pagesia, que són fonamentals per la conservació del nostre patrimoni natural. I després l'altra cosa, i aquí surt una mica la vena més reivindicativa del grup, com si del grup ecologista, no?, que és, tenim encara molt patrimoni natural per protegir, però això no vol dir que en tinguem de sobres i que es puguin fer tota mena de projectes esbojarrats, com els que a vegades es projecten al Baix Penedès. És una comarca una mica curiosa perquè està de pas, no?, entre Barcelona i Tarragona, i per tant molts projectes acaben venint aquí perquè fa la sensació que no acaba de ser...
Perdona, que et talli un moment. Projectes esbojarrats, et refereixes a la platja d'Onades de Cunit, no? Perquè aquesta platja d'Onades, entre altres llocs on es volia posar el riu Ripoll, a Sabadell, i ara resulta que del Vallès ha arribat aquí al Cunit.
Exacte, és un projecte que ja s'ha rebutjat en diversos municipis i al final, doncs, de rebot ha arribat al Baix Penedès, i aquí sembla que no hi ha manera, tot i que hi ha una plataforma veïnal que està lluitant molt perquè no sigui així, però sembla que no hi ha manera d'aturar-la. És un projecte que té moltes incongruències a nivell social, a nivell mediambiental, a nivell de salut, que aquí podríem estar parlant també molta estona, però bàsicament planteja una piscina d'onades a un quilòmetre del mar, en una situació en la que veiem que les pluges, l'aigua cada vegada és més escassa, per tant, a nivell energètic, a nivell d'aigües no té cap mena de sentit.
Anem d'anar, que un minut ens queda.
D'acord. Doncs bé, això que deia, no? Un exemple és aquest projecte, però en trobem molts a la comarca, i per animaria els polítics a que es plantegin molt bé el que volen fer, que el que sembla molt xulo ara, doncs, pot ser un problema molt gran a la llarga, a nivell mediambiental.
Molt bé, una conversa fantàstica. I abans d'acabar, deixeu-me fer una coenda, perquè Com sempre fem, fem una piulada abans del programa, no?, en la qual posem sempre unes imatges amb una intenció molt clara, no? I quan vam fer la piulada del programa d'avui, vaig posar tres fotografies, que en aquest cas són tres fotografies que vaig fer en algun moment en el temps, no? I una d'elles simbolitza que per primera vegada es tanca l'accés a les madrigueres, ¿vale? Es posen unes New Jersey i es pinten de color vermell i blanc, i acabades de posar, com aquesta foto sé perquè està aquí, van posar, algú va pintar "volem el xiri", no? És a dir, la reacció de la ciutadania de l'època va ser: hòstia, ens tanquen, no es deixen accedir i ens posen el xiri. Pues res, aquesta fotografia cal agrair-li a l'Eva Mata, d'acord, que va ser la regidora de Vendrell i que, bé, no va ser l'única, aquí ha col·laborat moltíssimes persones, però gràcies al seu esforç i a la seva empenta en aquell moment es va aconseguir fer això. Per tant, estem davant d'un projecte col·lectiu que ha passat moltíssima gent, en passarà més de gent, si tot va bé, que cada gent que hi passa hi aporta alguna cosa, no?, i que realment és un goig haver parlat avui amb tu, Maria, i haver vist, diguéssim, aquesta quantitat de coses que esteu fent i amb aquesta mirada que també intenteu fer. Res, ja m'estan dient que acomiado, i també un record molt efusiu pel Joan Ramon, que és un company de programa que tampoc ha pogut venir. Gràcies per la teva presència avui aquí.
A vosaltres.
Medi Ambient, moltes gràcies, Toni Ferran, una setmana més. Arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up.